A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. On ho havíem deixat? Ho havíem deixat en el punt del ple municipal del passat dilluns, en què s'aprovava el projecte executiu de l'obra d'adequació de la masia de Can Pere Mestres com un espai d'acollida d'indigents o un espai d'acollida de persones sense sostre. La masia de Can Pere Mestres, situada a la zona de Campell, situada al final de tot del carrer Pepe de Garraf, situada en allò més o menys propera a l'Escola Maria Usó, la zona de Campell, com els dèiem, ja, diguem-ne, de sortida cap a la rotonda que porta cap a la recta de la Mata. Bé, en un primer moment, poca cosa se'n va dir de tot plegat, fins que allò per diferents fronts es va poder copsar fonamentalment un cert enuig per dues raons fonamentals, almenys pel que ens ha semblat entendre a partir del que hem llegit a les xarxes socials. Una, perquè el veïnat no en tenia cap mena d'informació sobre aquest projecte, tenint en compte que, com va dir l'alcalde en el ple municipal, quan es va presentar per part de la taula del tercer sector a la iniciativa dels projectes que formaven part de la votació popular, dels projectes participatius, no hi havia definit un espai concret on fer aquest espai d'acollida de persones sense sostre. I, per tant, diguem-ne, es decidia, l'Ajuntament havia decidit, la masia de Can Pere Mestres. I, per una altra banda, la inquietud formulada de formes molt diverses, algunes d'elles més punyents i d'altres no tant, per part de persones, de veïns que viuen a l'entorn, sobre la idoneïtat o no que allà s'instal·lés un espai per acollida de persones sense sostre. El passat divendres, i uns quants dies després, i també en algun moment de la roda de premsa, es va entonar un cert mea culpa, en el sentit que l'Ajuntament al final entenia que potser tota aquesta informació que es va donar el divendres al migdia s'hagués pogut donar abans de la celebració del ple municipal. En qualsevol cas, el divendres al matí, la regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, al costat del director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, i al costat del dinamitzador del Pla de Persones del grup ATRA, Ricard Barrull, varen parlar d'aquest projecte. Són la Fundació Arrels i el grup ATRA les dues entitats que assessoren l'Ajuntament en tota aquesta qüestió. Totes dues són entitats referencials en l'àmbit de l'acollida de les persones, en diferents modalitats, en diferents àmbits, en diferents sistemes, i, per tant, persones amb experiència en aquest sector. Alguns titulars abans no els escoltem. Primer, l'espai d'acollida per a gent sense sostre no serà d'accés lliure. Tots els usuaris hauran rebut la validació dels serveis socials de l'Ajuntament per poder-hi anar. La masia pot tenir una capacitat, com a molt, per a 12 persones. Com es dèiem, 12 persones, que seran 12 persones conegudes, en cadascun dels casos, per als serveis socials de l'Ajuntament. Segona, l'Ajuntament també va afirmar que el projecte està en una fase inicial i que, per tant, s'hi poden presentar al·legacions i que pot presentar al·legacions tothom. Per tant, no estem parlant d'un projecte definitiu, sinó d'un projecte que pot tenir encara moltes variants, molts serrells, moltes consideracions a fer. I reflexions que deixaven els dos especialistes, tant el director de la Fundació Arrels com el dinamitzador del Pla de Persones de la Fundació del Grup ATRA. El senyor Busquets deia així en veu alta que Sitges havia d'estar orgullosa de posar en marxa una iniciativa així, sent un poble que té persones sense sostre en circumstàncies molt diverses, i per tant s'ha de sentir orgullosa de posar en marxa una iniciativa que ajudi a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, per tant, una convivència millor amb tothom. I el senyor Ricard Barrull, que en deia un altre també de prou interessant, en el sentit que Sitges no és aliena a un fenomen que s'ha produït arreu de Catalunya, i és que la crisi ha propiciat situacions d'exclusió en persones d'alta qualificació professional, o sigui, amb aquelles persones que mai haguessin pogut pensar que la seva vida acabaria d'aquesta manera, perquè tenien un bon currículum professional, un bon currículum des del punt de vista dels coneixements, que d'alguna manera els garantia que no podrien arribar a una situació d'exclusió social. I això no ha estat així. La crisi ha demostrat que moltes persones que estaven posicionades en llocs que difícilment haguessin pogut pensar mai que tindrien problemes, ara tenen problemes. A partir d'aquests titulars bàsics, el que escoltarem són les declaracions de la regidora Mireia Rossell explicant el projecte, també les del senyor Ferran Busquets, també les del senyor Ricard Barrull i les preguntes, part de les preguntes que van fer els periodistes presents en aquesta roda de premsa. Mireia Rossell, que va parlar d'una iniciativa que vol donar resposta a persones sense sostre, que l'alcalde s'ha reunit amb veïns i també amb els representants dels centres educatius per explicar-ho tot plegat i que és una proposta que l'Ajuntament entén no només molt vàlida, sinó que és bo que Sitges atengui a les persones sense sostre, les atengui però d'una forma ordenada, com és l'intenció final d'aquest projecte. Si volen, per tant, saber tots els detalls del que es va aprovar en el passat ple de dilluns, els explica la regidora de Benestar i Família.
El ple de l'Ajuntament que es va realitzar el passat dilluns es va aprovar inicialment un projecte executiu de la reforma de la Masia Campera Mestres, que està ubicada a Campell, on hi ha la previsió d'ubicar en un futur l'acollida de persones sense sostre. El projecte, una mica, perquè ens situem, neix d'una proposta que va presentar la taula del tercer sector aquí a Sitges en el marc del 2015 dels pressupostos participatius, un projecte que va ser guanyador i va ser escollit per la ciutadania a través d'una votació. Atenent-se a aquest projecte hi ha una realitat existent i amb la voluntat de donar resposta a la situació de moltes persones que es trobaven amb dificultats per accedir a l'habitatge o per poder estar en una situació d'acollida i de vivenda. Assumint aquest compromís que va sorgir el 2015, en el pla de mandat en aquesta nova etapa del 2015-2019 es va recollir la proposta, es va incorporar en el pla de mandat, es va publicar i una mica va formar part de tot el seguit d'actuacions en els quals, com ja he explicat en més d'una ocasió, el Sitges de les Persones és un dels eixos principals i prioritaris per al nostre govern, en el qual un d'aquests blocs és l'atenció a tot el col·lectiu vulnerable que tenim a la població. El projecte per això que es va aprovar aquest dilluns era un projecte inicial i en aquests moments era un projecte de reforma arquitectònica. Més enllà de la finalitat social que en aquests moments s'està començant a dissenyar, des de la regidoria, des de diferents contactes amb entitats i amb experts. Evidentment, comptarem en tot un procés de col·laboració de la ciutadania per poder anar dissenyant i anar donant forma. Aquest seria el procediment conseqüent, però en aquests moments, en l'aprovació del ple, del projecte que es va aprovar en el ple d'aquest dilluns, era bàsicament un projecte de caire arquitectònic. En quant al que us comentava, no? D'haver incorporat aquesta proposta del pressupost participatiu que es va aprovar el 2015 dintre del nostre pla d'accions del pla del mandat i tenint en compte que era completament coherent i raonable als compromisos i a la filosofia que volíem tirar endavant des de la regidoria, també es podria comentar hi ha diferents accions que portem a terme des de la regidoria en quant a l'atenció de persones al carrer. Val? Per una banda, ara ja fa no un any, però sí, crec que ens acostaríem a l'any, ens vam posar en contacte amb la Fundació ATRA, amb el que us comentava abans, ells són persones expertes en el treball i l'acompanyament de persones vulnerables que viuen al carrer, i en aquests moments comptem amb la contractació d'un educador de carrer que forma part de l'equip de serveis socials i que es dedica a aquest suport i aquesta anàlisi i aquesta valoració i aquest també després treball com, que hi ha com a conseqüència de tots els col·lectius vulnerables que tenim aquí a Sitges, buscant doncs, diferents alternatives de rehabilitació, que no totes sempre passen per un mateix canal. En alguns casos, doncs, evidentment, passa per un allotjament d'emergència, en altres casos pot passar doncs, per la derivació en centres mèdics específics, residències... Evidentment, els perfils que tenim al carrer són molt diversos i no tots han de tenir sempre la mateixa resposta. Per altra banda, com a Ajuntament de Sitges i el no disposar d'habitatges en propietat, sí que vam procedir a llogar un parell d'habitatges com a allotjament d'urgència. En aquests moments els tenim ocupats per dues famílies. I paral·lelament també intensifiquem tot el que és la coordinació amb Creu Roja, la qual sí que disposa des de fa temps d'un pis d'emergència social en capacitat per 6 persones i en aquí també vam potenciar el conveni doncs, que teníem amb ells no només en recursos econòmics sinó amb un increment de la coordinació tenint en compte doncs, que els usuaris doncs, que en aquests moments estan acollits en aquests espais són usuaris que depenen directament i són casos treballats pel Departament de Serveis Socials. Paral·lelament també i en coordinació amb la regidoria d'habitatge i com ja també es va anunciar als mitjans de comunicació fa unes setmanes, s'ha fet una publicació i un anunci demanant doncs, que tots aquells sitgetans i aquelles sitgetanes que tinguin pisos buits i que vulguin oferir-los el servei doncs, del lloguer com a finalitat de lloguer social, doncs, també s'ha fet tota aquesta cerca una mica doncs, perquè el sector privat doncs, en aquests moments és el majoritari que pot aportar aquests recursos i per tant també és molt important intensificar les nostres relacions amb aquesta part. I finalment doncs, el projecte doncs, que ja us havia començat a explicar de poder disposar d'un espai social, un espai que pugui ser amb una finalitat d'acollida de persones sense sostre, amb tot un treball social a darrere en el qual estem dissenyant. I per què ens preocupen les persones sense sostre? D'entrada, perquè també vull deixar clar que aquest no és un projecte aïllat, obert, a que hi hagi potser una resposta més enllà de la local, sinó que nosaltres la nostra mirada no era aquesta, sinó que era donar una resposta a una realitat que tenim a Sitges i que ja hi és present. És a dir, Sitges ja compta amb persones sense sostre, Sitges ja compta amb persones que tenen un seguiment especialitzat pels tècnics. Per tant, aquesta realitat és i la realitat que tenim a nivell de les dificultats per tenir una vivenda és la que ha donat tota la coherència a poder començar a iniciar, arrel de la proposta que es va plantejar, una línia en aquest sentit. Cal tenir en compte que garantir el dret a la vivenda és un dret universal i com a Ajuntament tenim l'obligació i el deure, i a més ha de ser així, emmarcat amb el que us comentava abans, de que la nostra prioritat com a acció de govern és els sitges de les persones i per tant hi hem de donar resposta. I hem de donar resposta a aquestes persones més vulnerables, perquè jo aquí també voldria doncs, una mica insistir que estem parlant de persones quan en algun moment hi ha hagut alguna preocupació de quin risc poden representar aquestes persones en aquests moments, i això si de cas tampoc m'allargaré perquè penso que és molt interessant que ho comentin els meus companys, però estem parlant de col·lectius molt vulnerables que realment el risc el tenen ells mateixos per la situació en què es troben més enllà que crear riscos en el seu entorn. I també aquí també vull posar de manifest que, de fet, aquestes accions ja s'estan produint. Us he parlat dels pisos de Creu Roja, us he parlat dels lloguers que tenim de pisos socials, del treball que s'està fent amb aquestes persones. Les dades ens diuen que en aquests moments no hi ha hagut doncs, ni cap queixa veïnal, ni cap inici d'alarma de conflicte vers els treballs que es fa amb aquestes persones. Més que res, doncs, que, com us he comentat abans, sempre partim d'un treball coordinat a través dels tècnics i molt focalitzat als perfils que ja coneixem. Per tant, també hem de fugir de l'imaginari de pensar doncs, que un espai per acollir de persones sense sostre ha de ser un centre de rehabilitació per persones doncs, amb greus trastorns mentals o persones que tenen doncs, realment una malaltia toxicomana greu. Evidentment, aquesta no és la mirada de quan cerquem doncs, espais per persones sense llar. Evidentment, les característiques de cada persona sí que s'hauran de derivar en el model correcte que li pugui oferir l'atenció correcta. Per tant, cap a on anem? Una mica per situar-nos. Com us he dit, partim d'aquest pressupost participatiu que es va aprovar el 2015. A partir d'aquí es fa un estudi, l'Ajuntament de Sitges fa un estudi de quins immobles municipals tenim que puguin encaixar amb aquest projecte de rehabilitació per fer aquest espai d'ús social, i en el seu moment doncs, es va posar de manifest com a possible opció, però no definida, ferma i tancada, però com a possible opció a la Masia de Can Pere Mestres. Certament, pel perfil de persones que treballem, que com ja us he dit, són persones que podem dir que són sitgetanes i sitgetanes, que per les seves circumstàncies s'han trobat en situacions de vulnerabilitat que viuen al carrer, doncs la resposta que se'ls ha de donar és una resposta ubicada, com ja s'està fent ara, en un entorn urbà, no en un entorn aïllat de la població. Dintre de la política, com ja sabeu, que hem comentat més d'una vegada, d'aquesta política inclusiva d'habitatge social que volem donar com a municipi. En aquests moments doncs, és un projecte arquitectònic estrictament de rehabilitació, com ja he dit abans. Per tant, en l'estudi i en el treball que farem ara hi hauran múltiples usos usuals que caldrà anar definint posteriorment. En aquests moments, el següent pas, diguéssim, conseqüent d'aquest projecte que vam aprovar i després doncs, de les al·legacions que es puguin recollir i de l'aprovació definitiva, seria la licitació per la contractació d'alguna empresa que ens pugui inicialitzar aquestes obres, però el desenvolupament del projecte social serà un treball que iniciarem i que compartirem, doncs, com ja us he dit, amb tots els col·lectius doncs, que hi siguin implícits i partint també de la mateixa ciutadania. Per tant, jo voldria deixar clar, d'alguna manera ja us ho he anat explicant, que aquest accés a aquest espai d'acollida no estem parlant d'un accés lliure on qualsevol persona s'hi pugui ubicar, sinó en tot cas és una resposta més a les respostes que ja estem donant a Sitges amb altres espais que estan funcionant, sempre derivats per experts i acompanyats per experts. Per tant, situacions problemàtiques de persones que no encaixin ja no serien el perfil de l'usuari que temporalment podria estar en aquests centres d'acollida, perquè realment això no seria ni una resposta per la persona, perquè no li oferiríem els recursos per poder doncs, desenvolupar-se i sortir de la seva situació, generant també un conflicte que evidentment està molt lluny de la intenció, de la voluntat i de l'objectiu que tenim dintre d'aquesta inclusió i convivència social. A més a més, doncs, i dintre del moviment que també us vull compartir de Housing First, això una mica són els últims estudis europeus d'èxit. Quan parlem d'alberg d'indigents, jo si us fixeu, jo de fet estic parlant d'espai d'acollida per persones sense sostre, perquè en aquests moments doncs, els models que realment són d'èxit no són el fet de tenir persones en un col·lectiu doncs, posades en una situació d'alberg, sinó realment donar una resposta de vivenda com a primera resposta ja en el moment en què treus la persona del carrer. Per tant, quan els tècnics, la idea és determinin que hi ha un perfil sense sostre que té la urgència de poder tenir un allotjament, evidentment la resposta que se li donarà serà la més similar a una vivenda, amb tot un acompanyament, això sí, professional i tècnic per acompanyar-los. Per tant, seran persones derivades, seran persones que tindran un acompanyament i seran persones que se'ls farà un compromís, se'ls demanarà un compromís de treball amb objectius. Fins i tot en aquest moviment doncs, es realitza el demanar a l'usuari que faci un petit pagament dintre de les possibilitats doncs, per ús d'aquell espai, una mica doncs, per fer aquest treball de convertir el seu dia a dia en un estat que sigui el més semblant a tenir un habitatge en propietat. Jo crec que una mica us ho he explicat tot. Evidentment era lligat a un protocol d'actuacions, a unes bases que hauran de lligades al projecte social i amb tot aquest treball que farem doncs, amb experts, entitats i la regidoria. Comentar-vos també que aquest matí l'alcalde de Sitges ja davant doncs, de les inquietuds que havien manifestat doncs, tant les persones del barri de Campell com dels centres educatius que hi ha al voltant. Ha fet una reunió amb els representants de veïns, s'ha reunit també amb les direccions dels tres centres educatius que tenim, les dues escoles de primària i la de secundària, així com també a l'IAP, a l'Institut d'Arts Escèniques, una mica doncs, per compartir, per traslladar aquesta informació, per recollir les seves inquietuds. Evidentment, els ha convidat a que, si, que evidentment no estem parlant de cap projecte tancat, que la voluntat de l'Ajuntament, evidentment, és donar una resposta a aquesta situació que tenim. Això jo crec que és compartit per tota la ciutadania i és evident en el sentit de que ja va sortir la proposta d'un pressupost participatiu, no d'una iniciativa pròpia del propi Ajuntament. Els ha convidat doncs, a presentar les al·legacions que considerin a fi doncs, d'anar dissenyant doncs, el futur d'aquesta rehabilitació, el futur de l'ús que se n'hi pugui donar d'acord doncs, a una convivència satisfactòria per a tothom.
Per tant, tornem a repetir les paraules de la regidora Mireia Rossell, resumint el que va ser la seva intervenció en la roda de premsa del passat divendres. El que es va aprovar en el ple municipal és el projecte arquitectònic, que no social, de l'Obert de la Masia de Can Pere Mestres. Aquest projecte arquitectònic, que després ha de seguir tots els processos administratius, com és el de la licitació d'obres i, òbviament, després la rehabilitació d'aquesta masia. I en paral·lel, el projecte social que, com deia la regidora, és un projecte que s'ha de treballar des de l'Ajuntament en totes i cadascuna de les entitats socials que puguin formar part d'aquest projecte i que, òbviament, tinguin tots els coneixements suficients per ajudar l'Ajuntament a tirar endavant aquest projecte. Un projecte que vol ajudar les persones sense sostre. Unes persones a les quals se'ls podrà fins i tot demanar en el seu moment un compromís de treball i també fins i tot un pagament per l'ús d'aquest servei, per l'ús d'aquest alberg, amb la intenció que tot plegat s'adecui el màxim possible al que és la vida quotidiana de la majoria de persones, amb sostre. Òbviament, la regidora que posa sobre la taula la necessitat, l'obligació de complir amb el que ens correspon com a humans i, no cal ni dir-ho, amb les lleis sobre la taula, que tothom té el dret a una vivenda, a un espai on cobrir-se, mínimament digne. A qui escoltarem ara és el senyor Ferran Busquets. El senyor Busquets és el director de la Fundació Arrels. En el seu discurs sobre la taula, fent referència a que el projecte va adreçat a víctimes d'una situació de crisi que les ha deixat precisament en la indefensió. I això és el que vol cobrir un projecte com el que vol posar en marxa a partir de la iniciativa dels pressupostos participatius l'Ajuntament de Sitges en companyia de les entitats socials.
Des de la Fundació Arrels, que som una entitat que portem 30 anys treballant amb persones que donen al carrer, cada any passen pels nostres centres unes 1.900 persones i una nit com avui estem allotjant 185 persones cada nit. La nostra experiència ens demostra una mica dos àmbits, no? Perquè la nostra fundació té tres missions: l'atenció a les persones, però també la sensibilització a la ciutadania i sobretot la incidència, diguem, no? Quan dic la sensibilització a la ciutadania és perquè a vegades el que ens adonem és que hi ha una mica de desconeixement sobre la problemàtica i molts cops, per exemple, com apuntava ara mateix la regidora, les persones que donen al carrer són, en el fons, malauradament, les que són víctimes de tota la problemàtica. No? Són persones que la seva vida es redueix fins a 20 anys respecte a l'esperança de vida de la població. 20 anys són generals que s'està vulnerant posar els seus drets, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, perquè estava comentant ara mateix, són les persones que al carrer pateixen moltes agressions, són persones que estan patint molt i que hem de donar una solució entre tots i hem de donar una resposta. Per tant, qualsevol iniciativa municipal i ciutadana que sigui per millorar la vida, la qualitat de vida d'aquestes persones que no deixen de ser ciutadans també de Sitges, doncs nosaltres, òbviament, creiem que són iniciatives més que encertades, no? A partir d'aquí, només insistíem en això. Nosaltres col·laborem amb molts municipis i la problemàtica és semblant. i a més és una solució molt senzilla que es pot resoldre, no? Precisament és una cosa que en poc temps una ciutat com Sitges pot dir que no tingui ningú dormint al carrer, que penso que això hauria d'omplir d'orgull a tots els ciutadans d'aquest municipi, diguem, no? I tots els municipis. Les problemàtiques són les mateixes a tothom, les pors pel desconeixement, insisteixo, que quan es parla amb entitats o amb gent que coneix aquesta problemàtica, la gran majoria d'aquestes reticències o d'aquests estigmes doncs són bàsicament fruit d'aquest desconeixement, no? El típic, no? Una persona que dorm al carrer és perquè està alcoholitzada. No, a vegades la gent que està al carrer acaba alcoholitzada, però és una situació, a vegades, que és un problema que pràcticament tothom té. La gent que dorm al carrer no és gent perillosa, són ells els que reben moltes agressions, per exemple, no? No volen res precisament perquè no els estem oferint res, no? Per tant, una iniciativa d'un ajuntament per intentar oferir alguna cosa a aquestes persones, doncs ha d'estar més que benvingut, no?
Eren les paraules de Ferran Busquets, el director de la Fundació Arrel, i a continuació va parlar Ricard Barrull. El senyor Barrull és dinamització del pla de persones de la Fundació ATRA, el grup ATRA, que també es dedica a tot el que fa referència a l'assistència a persones sense sostre en diferents modalitats, en diferents graus, en diferents circumstàncies personals. El senyor Barrull, que deia que s'ha de trencar amb la idea de l'indigent tal i com la tenim contemplada, que la crisi ha portat a una situació crítica a persones que mai no haguessin pensat que arribarien a aquesta situació, a persones amb professions liberals, a persones amb professions que tenien, diguem-ne, garantida la pervivència en el futur i una situació de qualitat de vida en el futur, gairebé que no els hagués plantejat mai trobar-se en una situació com la que es troben ara. Així ho explicava Ricard Barrull.
Bueno, des d'ara també estem treballant fa molts anys amb persones sense llar, ara des de l'any passat també aquí a Sitges. Bueno, una mica, potser em reiteraré, però una mica és tornar a incidir amb el fet de que hem de trencar amb la idea clàssica de l'indigent, que l'afegim a l'estigma dels problemes d'addicció i de la malaltia mental, no? Crisi econòmica, els moviments migratoris per conflictes, la situació actual ha fet augmentar el nombre de persones sense llar a tota Europa i a Catalunya, a casa nostra també, no? Parlem d'una nova pobresa. Estem parlant que les rendes mitges s'han escurçat i creixent les rendes més baixes, creixent el sector de rendes més baixes, el sector de rendes més altes no ha crescut i acumula més riquesa. El col·lectiu de persones en situació d'exclusió residencial és un col·lectiu que disposa més formació, disposa més, bueno, més professionalitzat que fa anys. Ara estem parlant que ha causat més impacte amb certs col·lectius, no? Com són la gent gran, els joves, les dones i les famílies monoparentals. Bueno, reiteraré també el que hem dit, no? La fragilitat dels lligams actuals la societat fa que molts de nosaltres podem acabar en una situació així, val? I això són els casos com trobar-se que hem perdut la feina, no podem mantenir l'habitatge on es viu, per adquisitat econòmica, troncar-se un projecte vital o no disposar de xarxa de suport. Llavors, bueno, Sitges no és aliè a tot això. Llavors, des de l'any passat, des del Servei d'Atenció i Seguiment, es va iniciar per donar resposta a aquestes necessitats conjuntament amb serveis socials. No? Es detectava al municipi la necessitat d'atendre de forma específica el col·lectiu de persones vulnerables en situació d'exclusió residencial amb un abordatge integral. No? Des de la proximitat, per això un equip de carrer, i des de una forma comunitària. Per això també creiem en la incidència de que és... no és només aquest servei, sinó que Sitges el que donarà resposta a aquesta situació. S'està treballant amb persones, ja s'han iniciat processos d'autonomia en gent i que s'ha aconseguit conjuntament amb serveis socials que hi hagi gent que accedeixi a un habitatge propi, compartit, però un habitatge que estan pagant ells mateixos. Hi ha altra gent que ha pogut accedir a habitatge en serveis residencials, com ha dit bé la Mireia. I, però hi ha una desena de persones més o menys en situació de carrer. El fet de disposar un allotjament a Sitges que doni resposta a aquesta necessitat actual ens permet iniciar processos de millora personal, ens permet poder superar la seva situació i fer front a les causes relacionals i personals, no? Però això no es pot fer només amb la voluntat de la persona. Necessitem que hi hagi una Sitges, una comunitat que sigui acollidora i que li permeti, no? El fet de disposar d'una estructura on tenir un propi lloc on residir estable permet, no?, ser el punt de partida per iniciar moltes coses. Creiem que és necessari disposar d'un lloc fixe perquè la persona es pugui estabilitzar i pugui començar a treballar. Són gent que vol treballar, són gent que vol sortir de la situació, és gent que té il·lusions i que té projectes. Llavors, les tractaria de facilitar aquest procés. També és veritat que no estem dient res nou, és la ciutadania de Sitges que és conscient d'aquesta necessitat i es va comprometre amb els pressupostos participatius al 2015. Així doncs, es tracta ara de començar a fer-ho real.
La regidora Mireia Rossell, per tant, que venia acompanyada per dues persones representants de dues entitats que són referencials en el marc del que és l'acolliment de persones sense sostre o persones vulnerables per mil i una circumstàncies. El que escoltaran a continuació és part de la llarga estona en la qual tant Mireia Rossell com Ferran Busquets com Ricard Barrull varen respondre les preguntes dels periodistes. És evident que al llarg d'aquesta setmana passada l'aprovació, mal que fos, del projecte arquitectònic en el ple municipal ha provocat un rum-rum bastant considerable, i molt probablement un rum-rum bastant considerable degut al que, com el mateix Ajuntament va confirmar divendres, a la manca d'informació. Hi havia un cert mea culpa implícit en el sentit de si s'hagués donat tota aquesta informació, probablement abans, segurament no hagués hagut les conseqüències que durant o al llarg d'aquesta setmana s'han pogut copsar a través de les xarxes socials, aquesta inquietud manifestada de moltes maneres diferents. El torn de preguntes dels periodistes, òbviament, feien referència també a més d'una d'aquestes circumstàncies que s'han viscut la passada setmana.
Bueno, la capacitat d'acollida, en principi, definida al 100% no està, en el sentit de que és un projecte que també, de la manera que està plantejat, cal acabar de definir exactament la concreció dels espais. Però no estem parlant d'un espai amb un gran gruix de població, sinó una mica, com us deia, està pensat per donar resposta més o menys als estudis que tenim de fluctuació de persones, de gent al carrer, que tenim aquí a Sitges i que ja estem treballant amb ells. Per tant, una mitja de 10-12 persones aproximadament. Val? També aquí cal veure, i de fet el mateix projecte, i parlant amb l'arquitecte quan ens va plantejar, doncs va dir que era totalment viable, doncs posar espais per famílies, o sigui, ens podem trobar l'indigent que viu en una situació de solitud. Això abans no ho he comentat, però també és molt important per entendre aquest concepte antic de lo que era l'alberg d'indigents a lo que és ara un espai de vivenda. Què passa? Són persones, doncs, que viuen amb les seves pròpies realitats i que ja se'ls ha de donar una ajuda a sortir d'aquesta realitat. Per tant, si quan tu fas aquest treball, a més l'exposes en una situació que ell no està acostumat, de dir, ara has de conviure amb tota una sèrie de gent, doncs, que també tenen les seves realitats, això moltes vegades pot generar de que no acabem de sortir d'una situació que és molt diferent a les que tenen, doncs, les persones, doncs, que no viuen en aquesta situació. Què vull dir amb això? Doncs que s'intentarà respectar molt l'espai individual de la persona. Si una persona viu sola, tindrà un espai per ella sola. Si estem parlant d'una família, perquè abans ho comentàvem, no? Hi ha famílies que viuen al carrer. Nosaltres en aquests moments tenim acollits famílies amb nadons. O sigui, a vegades tenim la idea de l'indigent que fa temps que veiem dormint en un caixer. No, tenim famílies amb nadons. Per tant, a aquesta família se li ha de donar un recurs semblant o igual al que tindria qualsevol altra família. Podem trobar-nos en situacions de germans, podem trobar-nos en situacions inclús d'avis amb fills. Per tant, el concepte d'aquest espai seria donar una sortida una mica flexible a les realitats que ens anem poguent trobar. També aquí es comptaríem espais oberts, polivalents, que poguessin ser per activitats socials, no vinculades obligatòriament a les persones que puntualment puguin estar allà dormint, sinó que poden ser activitats socials, activitats de sensibilització, tallers de reinserció, i una mica doncs, que oferís múltiples possibilitats. Però en tot cas estem parlant d'un espai més aviat reduït i no molt dimensional. Tornant a insistir doncs en que estem donant resposta a la població que tenim a Sitges. No estem donant resposta a una situació comarcal ni provincial. I per tant és molt important també la derivació que farem. La idea és que en aquest tipus d'habitatge no hi accedeixi ningú que no estigui controlat i supervisat per als experts, que considerin que és idoni que la sortida que té aquella persona sigui aquell entorn.
Regidora, deia que aquest és un projecte viu, que tots us arrencat amb la formació que no sabem, projecte executiu?
Sí, projecte executiu d'arquitectònic.
Això significa que la ubicació d'aquest espai d'acollida serà la masia de Can Mestres, o hi ha la possibilitat que hi hagués una mobilitat, que es mogués el fil de Sacabeses Quin, que és un altre lloc, sabent que hi ha una certa mobilització, no veurem com va o no, de gent doncs, per desconeixement o pel que sigui, que estan preocupats pel lloc. No sé si la ubicació és definitiva.
A veure, com a regidora de Benestar i Família, el que ens interessa és el concepte. El que ens interessa és donar resposta a aquesta realitat. A més, amb una cosa que sí que som ferms és que el tipus de model que estem creant ha d'estar integrat en una societat, per tant, no ens estem plantejant donar resposta en un entorn aïllat. És que no concebríem persones que estan al dia a dia convivint amb nosaltres que els poséssim doncs, en un entorn rural que no té res a veure doncs, amb tot el que estem treballant. Dit això, evidentment, com us he comentat, la proposta es va iniciar amb la masia de Can Mestres pensant doncs, que era un edifici municipal que requeria les característiques idònies per podreu fer, i perquè de fet aquests perfils, com ja us he dit, no requereixen d'unes circumstàncies de risc, o sigui, no estem parlant de persones que suposin un risc pel barri. És un model molt semblant a altres allotjaments que ja tenim al centre del poble i que possiblement ni ho sabem perquè realment estan en total convivència amb el seu entorn. Dit aquesta premissa, tampoc estem parlant de no, és que ha de ser aquí perquè la proposta inicial que ens ha semblat més idònia és aquesta i per tant no sortirem d'aquí. Com ja us he dit, això surt d'una proposta dintre del projecte de pressupostos participatius. La idea encaixa, la idea està avalada doncs, per molts col·lectius, començant per el ple de Sitges doncs, que va donar la seva aprovació, però evidentment, i tenint en compte també doncs, les converses que ha tingut l'alcalde doncs, amb els representants, i evidentment per tindrem en compte doncs, totes les inquietuds que puguin tenir doncs, els veïns de la zona, si finalment hi ha una valoració raonable doncs, que aquell no és l'espai més adequat, és un tema obert i és un tema a parlar-ne.
Com funcionen aquest tipus d'equipaments? És a dir, heu parlat d'una sortida flexible, això... Quan una persona és assistida en un indret així, si està un temps, se'l vigila, se li busca una feina, com funciona un centre així?
Jo, si voleu, això, com que ho podria traslladar amb les persones que tenen més experiència, que són amb les que treballarem, de fet.
Bueno, la idea, entenc que no és facilitar un sostre, no? Sinó la idea és facilitar una estructura amb un suport professional darrere, socioeducatiu, en el que la persona se l'acompanya en aquest procés. És molt complicat, no? Començar a resoldre, no?, dificultats que s'han amuntonat, no?, i que han originat acabant aquesta situació. Per tant, hauria de ser un equipament que compti amb professionals que ajudin a acompanyar aquests processos. Llavors, la situació de cada persona és diferent. Estem parlant de que no es planteja un centre concret o un perfil molt concret, sinó donar resposta al que hi ha a Sitges, no? A la necessitat que hi ha a Sitges. I tal com es deia, poden ser persones soles, persones amb més temps al carrer, famílies, persones amb estadis més inicials, no?, de situació de carrer. Per tant, requereix una intervenció molt individualitzada i molt focalitzada al que la persona ha de resoldre. Per tant, seria acompanyar perquè pugui iniciar processos de recerca de feina o de formació. Bueno, s'ha de veure concretament què és el que necessita la persona, però per això es tracta de disposar d'aquest recurs on la persona no estigui exposat als riscos, no? I de la inclemència, riscos de la precarietat, i poder començar a treballar amb ell. I això no es pot treballar només al centre, això es treballarà conjuntament amb serveis socials, això ha de ser una resposta municipal. No sé si respòs...
Jo crec que he sentit el funcionament, per desconeixement tinc el dubte, més o menys, ja sé que és una fase embrionària, abans ja he dit un número aproximat de les persones, quant de temps acostuma a estar una persona en aquests tipus de centres? Perquè s'entén que és temporal i una mitjana... aquest procés del pas pel centre...
Bé, depèn de cada... Bé, depèn de cada situació, és a dir, en el fons hi ha gent que necessitarà una atenció cronifica tota la vida, és a dir, si una persona té una problemàtica, per exemple, una malaltia mental, que a l'altre també els estimes amb la malaltia mental, si una persona amb una malaltia mental... Per estadística, molta gent, algú dels que estem aquí podem tenir algun tipus de malaltia mental i no ho sabem, diguem, val? I no passa res, val? Però la gent, l'atenció a les persones normalment és, depèn de la seva situació. A les persones que porten molt de temps al carrer, potser que si l'atenció pugui ser durant tota la vida, però és que si una persona, llavors aquí ja s'escapa una mica l'espai, és a dir, una persona que tingui una problemàtica social de fa anys i no tingui feina i a lo millor no tingui ingressos, doncs necessitarà un suport per tota la vida. L'important és que aquesta persona cada cop més pugui anar a un espai més normalitzat, com pot ser un habitatge, i donar-li suport adequat, que quan es fa un suport adequat, amb els anys aquest suport va disminuint pràcticament fins a zero. Per això insistim en que quan estem parlant del volum de persones que estem parlant aquí, si és de 10 persones, això pot ser al principi necessitar una atenció més intensificada, però amb el temps pràcticament desapareixerà. Per tant, és un problema que és que... ostres, com a ciutat, com a municipi, seria molt important i estar orgullosos d'aconseguir que no hi hagi ningú dormint al carrer, perquè és possible, estem parlant de 10 persones que probablement amb 3, 4, 5 anys doncs ja tingui una situació força normalitzada.
No, jo no em referia tant al període d'assistència personalitzada, sí, perquè va semblar casos de centres que hi ha persones que han estat un temps determinat i perquè la llei o perquè el funcionament d'aquell centre diu que ha passat aquest temps, ja no pot estar
això...
en aquell centre, jo deia per això si s'havia valorat en aquest projecte, per al molt que sigui inicial, algun tipus de data fixa per...
És que la data final de l'atenció, si saltem una mica a l'edat, al model mèdic, que alerta amb les comparacions, però pot semblar d'exemple, és a dir, una persona, l'atenció és fins que la persona necessiti. Llavors dependrà molt de la problemàtica. No sé quin és el pla perquè no el tinc, però entenc que... Sí?
Bueno, jo volia...
Sí? Vale, però
no, una mica lligat amb el que us havia explicat abans, el camí que seguirem una mica, que ja és el que treballem ara amb les altres realitats, és que quan una persona necessiti aquest recurs anirà sempre acompanyat d'un pla de treball. Per tant, tampoc estem parlant de que aquella persona doncs, tingui l'habitatge i veiem a veure com evoluciona sense... Les fites ens les hem de marcar. Per què ens les hem de marcar? Perquè si una situació, com diu el Ferran, acaba sent crònica, possiblement llavors no és aquella l'espai on ha d'estar i se l'ha de derivar. Parlàvem de trastorns mentals. Per exemple, nosaltres el tema de trastorns mentals no els contemplàvem. O sigui, una persona que entra en un allotjament d'aquest estil... Si entra amb un perfil ja diagnosticat de trastorn mental, Sitges ja disposa de recursos a través doncs, de l'entitat tutelar, a través de l'Ave Maria, que dona aquesta resposta. Per tant, i això sí que ens hi hem trobat, persones que han tingut que allotjar-les en situació d'emergència, que ja ha intervencut salut i en el moment en què hem vist doncs, que no, que era un altre perfil, seria buscat un altre recurs. Val? Per tant, en principi, doncs, l'experiència que tenim aquí, que evidentment doncs, no deixa de ser un poble petit, on el tant per cent de col·lectiu vulnerable és real, però no és, no, no estem parlant de dades molt, 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 molt importants, no? I l'experiència ens diu que realment aquestes persones de moment acaben trobant una alternativa i que la situació és transitòria. Per alguns pot ser transitòria un mes, per alguns 3 mesos, per alguns 1 any. Ens hem trobat casos que han trobat feina de seguida perquè realment tenen la necessitat de normalitzar la seva vida i que s'han trobat per circumstàncies en el carrer, però realment no les volen, accepten doncs, malgrat aquest recurs de forma provisional, però després, evidentment, es pot treballar ràpidament una sortida. Per tant, el que sí que és molt important és tenir un treball darrere de cada persona i un seguiment, que no ja tinguem cap usuari, que no sapiguem ni per què porta tant de temps, ni si realment hi ha de sèrie o no de sèrie. I amb això sí que et vull tornar a lligar, i una mica és el que han reforçat també els meus companys, aquesta idea jo crec que s'ha de posar damunt de la taula, perquè a vegades és sense adonar-nos el parlant de vista de que estem parlant de col·lectius vulnerables ells mateixos, col·lectius que estan en una situació de risc molt, molt, molt important. Però...
Dos minuts i seran les 11. Aquest és, per tant, l'estat de la qüestió en el projecte de l'Obert per Persones Sense Sostre que l'Ajuntament preveu ubicar a la masia de Can Pere Mestres, a la zona de Campell. En uns instants, en la tercera hora del programa, saludarem l'alcalde a la seva compareixença habitual i serà un dels temes bàsicament en el sentit de preguntar-li a l'alcalde si els veïns en sabien alguna cosa sobre si la masia de Can Pere Mestres estaria destinada a això, o ho van saber en la mesura que es va aprovar pel ple municipal el passat dilluns i aleshores en varen tenir un coneixement del qual no en tenien. Més enllà, repetim, de totes les consideracions a l'entorn del rerefons social que hi ha aquí, que també s'han pronunciat també o altre al llarg d'aquesta setmana. Hi ha més coses, la qual haurem de parlar. Estem a 3 d'abril, aquell 31 de març, que era la data final d'entrada d'aquesta primera revàlida per saber si l'Ajuntament paga menys de 30 dies. Sap alguna cosa l'Ajuntament sobre si veritablement la mitjana de pagament a proveïdors és per sota de 30 dies? Sabrem alguna cosa? Està per veure. I, òbviament, haurem de parlar de la situació de les treballadores de les llars d'infants que varen ser motiu d'una moció al passat ple municipal del dilluns, però que divendres es varen trobar amb una negociació amb l'empresa, el Tribunal Laboral de Catalunya, elles soles, sense ningú més que elles soles. O sigui, que el que van aconseguir ho van aconseguir elles soletes. En 5 minuts, tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.